Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els fons Next Generation permetran renovar el sistema d'informació a temps real de la TUS sobre el servei d'autobusos sabadellenc. Serà gràcies a una inversió de més d'1 milió d'euros. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, destaca el salt endavant que suposa aquesta renovació.
Ens ha de permetre fer un salt endavant pel que fa a la qualitat, a la capacitat d'obtenir informació en temps real que serveixi tant per la gestió del servei com pels ciutadans i ciutadanes, perquè en tot moment puguin saber on està l'autobús que esperen, sigui des de la marquesina o doncs, les aplicacions mòbils.
El nou sistema també permetrà emmagatzemar la informació de cada ruta, unes dades que s'utilitzaran per reforçar les línies que ho necessitin o introduir canvis en els recorreguts.
Aigua Sabadell talla el subministrament al bloc ocupat de la plataforma d'afectats per la hipoteca al carrer Sant Ferran.
Des de la companyia aleguen que les connexions estaven fetes de forma fraudulenta i a més hi havia un sobreconsum. Des de la PA denuncien que la decisió ha afectat famílies vulnerables amb menors a càrrec. Des d'Acció Social, per la seva banda, asseguren que s'estudiarà cas per cas i es determinarà si es pot retornar al servei de forma cautelar.
I en esports, el Sabadell comença a preparar-se a partir de demà pel xoc d'aquest diumenge contra el Numancia.
L'aturada per la Copa del Rei ha permès a la plantilla arlequinada recuperar els lesionats Armando Corbalán, Adán Gurdiel i Moja Keita. El centre d'esports té ara mateix els mateixos punts que el seu pròxim rival, 13.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els serveis. A aquesta hora trobem una situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències en un punt de la C58, concretament al seu pas per Sant Quirze, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Manresa. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen completament estables. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquestes temperatures suaus, sobretot als sectors del litoral i prelitoral, on encara la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores i després mantindrem l'ambient agradable. Sí que és cert que arribaran els núvols que ja són presents cap a la meitat oest del país i aquests s'han d'anar movent d'oest cap a est, deixant el cel mig ennuvolat en molts indrets del territori, però de precipitació ben poca i és que tan sols n'hi haurà de molt feble i a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental. Pel que fa a la temperatura, com dèiem, serà força suau i agradable i esperant que vagi la baixa de cara aquesta propera nit, però com a conseqüència dels núvols tampoc la temperatura mínima s'espera que sigui massa baixa. I d'altra banda, també de nou aquesta propera matinada s'espera que es puguin formar alguns bancs de boira o núvols baixos cap a les valls i fondalades més de l'interior. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Transports Urbans de Sabadell modernitzarà el sistema d'informació a temps real del servei d'autobusos. El sistema utilitzat actualment consultable pels usuaris a les marquesines i a l'aplicació de telèfon mòbil de la companyia està en marxa des del 2001. Ara es vol fer un pas endavant per incorporar noves funcionalitats.
El nou sistema, a part de ser el més eficient que l'actual, més eficient de fet, també permetrà recopilar nova informació. Així ho ha destacat el portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés.
També generaran registres històrics de cada expedició o cada trajecte per millorar després doncs, el fet de tenir més dades ens permet a nivell de polítiques públiques doncs, poder avaluar millor el que fem i aplicar els canvis si així ho decidim i també doncs, saber si hi ha algunes línies que poden estar molt sobrecarregades o s'han de, al contrari, doncs, dimensionar millor.
La contractació del nou sistema s'ha aprovat avui a la Junta de Govern Local per un valor d'1.240.000 euros. L'import està cofinançat pels fons europeus Next Generation.
D'altra banda, la Junta d'avui també s'ha aprovat inicialment el projecte de la quarta fase de la urbanització del Parc de les Aigües. El punt fort del document és l'aposta per la reutilització d'elements.
Més de la meitat d'elements del mobiliari urbà que s'incorporaran al Parc de Can Llong donaran una segona vida a altres materials.
Hi ha una part del mobiliari urbà que el que fa és recuperar el mobiliari urbà que hi ha existeix, adequar-lo i per tant donar-li aquesta segona vida i en concret són 48 bancs que ja tenim en el magatzem municipal i d'altres processos de reciclatge I per tant, doncs, bueno, doncs aquí el que fem és elements que ja tenen, no, que ja estan construïts, els rehabilitem i els donem una segona vida, i per tant això vol dir que consumim menys materials per construir aquest mobiliari.
També s'incorporaran una cinquantena de bancs, cadires i taules noves.
Encara relacionat amb l'espai públic, la policia municipal ha detingut els dos suposats responsables d'haver robat cablejat per la instal·lació de les llums de Nadal.
Els elements pertanyien a la il·luminació que s'està preparant entorn de la plaça Doctor Robert, l'espai que ha d'acollir el calendari d'Advent i la Fira de Santa Llúcia. Cortés ha llançat aquest missatge a la ciutadania.
La crida a tots plegats a, no, a ser cívics i a respectar, en aquest cas, els materials que posem a l'espai públic, i en aquest cas doncs, com instal·lacions provisionals com són l'enllumenat de Nadal. Nosaltres estarem amatents i evidentment doncs aquí, tant aquí com a la resta de zones de la ciutat on està provant instal·lacions de Nadal, però és important també doncs, això, traslladar aquesta alerta, no? Traslladar aquesta crida al civisme i al respecte pel que és de tots, perquè al final doncs, per les ànsies criminals d'un parell o de pocs ens podem quedar sense Nadal.
A banda de la detenció també s'ha pogut recuperar tot el material que s'havia robat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Obrim pàgina sanitària perquè la unitat docent de medicina del Parc Taulí també vol traslladar-se a l'art tèxtil un cop l'antiga fàbrica estigui rehabilitada. El degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma, el doctor Salvador Navarro, creu que el canvi els permetria treballar colze a colze amb el grau d'infermeria, que a partir del 2026 ha de tenir la seva unitat docent a l'edifici patrimonial. La setmana passada, l'Ajuntament de Sabadell va aprovar amb un gran consens una aportació de 4 milions d'euros per tirar endavant les obres de reforma del recinte fabril de la Gran Via. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El degà de la Facultat de Medicina de la UAB i també cap del Servei de Cirurgia del Taulí ho té clar. Que els docents dels graus de Medicina i Infermeria puguin treballar en un mateix espai millorarà la qualitat de la docència. El doctor Salvador Navarro hi ha insistit avui durant una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Voldríem treballar més conjuntament amb els altres dos graus. Una de les coses és un repte importantíssim. Jo m'agradaria deixar-ho engestit, això. És a dir, fem escenaris de simulació, com li deien, però infermeria es fa per una altra banda. Està molt bé, però els hem de posar en comú. Això que sembla tan fàcil de dir és molt difícil de quadrar a nivell de moltes coses, d'horaris, de professorat, etc, etc. Però estem decidits a fer-ho. I en el futur en fisioteràpia o en fisioteràpia on es pugui fer. A les unitats docents nostres que tenen fisioteràpia aconseguir lligar els tres graus que al cap i a la fi són comuns en molts aspectes.
En el cas de la unitat docent de medicina, però, no hi ha res tancat. Sí que és un fet, en canvi, que el grau d'infermeria, a partir del tercer curs, vagi a l'art tèxtil el 2026. També contemplen un pla B, per si la rehabilitació de l'espai no arriba a temps per a la data prevista, que passa per encabir els alumnes a les aules de la unitat docent de medicina del Taulí.
Fins i tot ho estem mirant, a veure si és possible, perquè seria viable. Ho estem mirant, s'ha de mirar. Sí que es necessita algun espai en concret que potser necessitaríem, i tampoc ens podem enfiar que hi càpiga la unitat docent, i no ens enfiem. Però no com a primer pla, sinó com a segon, el tenim al cap.
Sobre què significa per a la Corporació Sanitària ser un hospital universitari, el doctor Salvador Navarro està convençut que aquest canvi ha suposat un salt que ha col·locat el Taulí en la primera divisió del sistema hospitalari català.
I no deixem la salut perquè avui és el Dia Mundial de la Diabetis i l'entitat Diabetes Zero ha aprofitat per fer una demanda. Calen més recursos per investigar aquesta malaltia i buscar-ne una cura.
La delegada de l'entitat a Sabadell, Anna Fernández, no entén aquesta situació, tenint en compte que la diabetis afecta prop de 630.000 persones a Catalunya i que l'afectació va a l'alça.
Realment, doncs, ha de dir que la part, aquesta part concretament, doncs, és una part que s'aporta molt poc, saps? Per no dir gairebé res. I clar, es necessita doncs, el recolzament de persones que assumin que aquestes fundacions i que, bueno, que nosaltres aquest any vam fer un congrés i es va repartir 455.000 euros a investigació científica. O sigui, podem dir que es pot, saps? O sigui, podem dir que podem recolzar aquesta part que és molt important.
Per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis, la façana de l'Ajuntament s'il·luminarà avui de blau.
Els trastorns de conducta alimentària s'han duplicat en noies de 10 a 19 anys, segons un estudi de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Berta Raventós, responsable de la investigació, ho ha explicat al Cafè de la Ràdio.
Les xifres ens diuen que la incidència dels trastorns de la conducta alimentària s'han duplicat després del confinament entre les noies de 10 i 19 anys. Per tant, són noies molt joves i és un augment molt marcat.
Aquest estudi també indica que hi ha un augment dels trastorns alimentaris en noies més grans, de 20 a 24, i en nois, tot i que no és tan accentuat com en el cas de les adolescents.
Raventós ha explicat que l'augment dels problemes de salut relacionats amb l'alimentació també s'ha reproduït en altres països europeus, on els investigadors han pogut apuntar-ne les causes.
Aquest augment s'ha produït en altres països i que segurament es deu a una barreja de factors, no? En els que hi ha factors relacionats amb el propi confinament, com per exemple que hi havia limitacions per realitzar activitats físiques, hi havia una major exposició als mitjans, de les xarxes socials, no? Tots aquests factors estressors que va haver durant el confinament i que a més es va produir una reducció dels factors que podien ser protectors enfront d'aquest tipus de problemes de salut, no? Com pot ser tenir suport social dels companys i les companyes, tenir unes rutines estructurades, etc. I per sumar encara més dificultat, l'accés al sistema sanitari va ser molt complicat, no? Especialment en els primers mesos.
Els investigadors esperen que, gràcies a les seves conclusions, les administracions es posin a treballar per reforçar les estratègies de prevenció i donar més suport a les persones i famílies que estan patint aquests problemes de salut.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Aigua Sabadell ha tallat aquest matí el subministrament d'aigua d'un bloc del carrer Sant Ferran a Gràcia, ocupat des del 2013 per la plataforma d'afectats per la hipoteca. La companyia ha fet el pas en detectar que les 20 famílies que hi viuen actualment estaven connectades a la xarxa de manera fraudulenta. La PA denuncia que es tracta de famílies vulnerables amb 6 menors a càrrec. Aida Guidos és portaveu dels activistes.
Estem intentant que els hi tornin l'aigua perquè no sabem per què, havent-hi famílies vulnerables de la PA, s'ha executat aquesta acció.
Per això han demanat explicacions directament al regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, amb qui s'han reunit a les portes de l'Ajuntament de Sabadell. Segons ha detallat el regidor, s'estudiarà cas per cas per si es pot restablir el subministrament d'aigua de forma cautelar a aquestes famílies.
El que hem quedat és que ens passaran els detalls de les famílies que elles tenen més o menys controlades, que estan en possible situació de vulnerabilitat, s'estudiaran els casos i parlarem amb la companyia per veure si és possible un restabliment cautelar del subministrament d'aigua.
Aigua Sabadell ha confirmat a aquesta emissora que el bloc tenia 19 connexions fraudulentes a la xarxa i que no tenien constància de cap situació de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials que hagués evitat el tall. Fonts de la mateixa companyia han assegurat que no regularitzar la situació podria haver comportat alguna mena de perill. Els tècnics d'Aigua Sabadell han executat el tall en presència de diversos agents de la policia municipal.
Només un de cada 4 migrants estan citats a les eleccions municipals del 2020. Són els ciutadans de la Unió Europea i dels països que tenen reciprocitat amb l'Estat espanyol. En total, només es permet a 39 nacionalitats, entre les quals no hi ha, per exemple, la majoritària Sabadell, la marroquina. De fet, de les 10 nacionalitats estrangeres més comunes a la ciutat, només ho poden fer la meitat.
A més, els estrangers s'han d'inscriure al cens de l'Ajuntament. Els ciutadans europeus ja ho poden fer i els valdrà per la resta d'eleccions municipals, mentre que les altres nacionalitats s'hauran de registrar a partir de l'1 de desembre i només els servirà pels comicis de l'any vinent. Per tot plegat, la seva participació a les eleccions és molt baixa. Ho ha exposat Massoud Sharifi, investigador del CERT Migracions i professor de Sociologia de la UAB, al Cafè de la Ràdio.
No oblidem que amb aquesta llei a prop d'un quart de la població estrangera pot votar i normalment arribem a una participació de més de 10%, no? de la població migrant per a les eleccions municipals. Això vol dir que realment tots aquests límits burocràtics limiteixen el nivell de la participació de la població migrant.
A més, Serifi també apunta que des del 2011 hi ha una disminució de la participació política dels migrants, una situació que provoca el desinterès dels partits polítics per atendre les seves necessitats.
Les empreses, cooperatives i societats laborals del tercer sector ja estan registrades en un únic espai. Es tracta del visor de l'economia, emprenedoria i innovació social impulsat per l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
De moment inclou 25.000 dades referents als impulsors d'activitat econòmica de la comarca. El tècnic responsable de l'Observatori Comarcal, Enrique Ortega, explica quin és l'objectiu d'aquesta plataforma.
Primer permet comprendre aquesta dimensió geogràfica, perquè això ofereix dades a diferents escales territorials i també la dimensió del pes d'aquest sector, no? Socioeconòmic a nivell català, no? La presència que hi ha en diferents municipis. Permet fer aquesta doble vessant, no? Per una banda la dimensió geogràfica i per altra l'econòmica.
Les dades estan organitzades en tres grans blocs: l'economia social, l'economia solidària i l'espai de polítiques públiques.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El mallorquí Càndid Trujillo Pons denuncia el furt d'una maleta amb instruments tradicionals que es va deixar en un comboi de l'S2 dels ferrocarrils. Aquest músic vol contactar les escoles de música de la ciutat i botigues de segona mà per si apareixen.
El passat 4 de novembre va baixar a la parada de Valldoreix i es va deixar l'equipatge dalt del tren. Com explica ell mateix, a la gravació de les càmeres de seguretat es veu com en arribar a Sabadell, part del nord, un individu agafa la maleta i se l'endú.
Els Mossos, no sé a hores d'ara si ja tenen les imatges de dins del comboi per poder comprovar què va passar amb la maleta, però a Ferrocarril sí que les té, i vam poder comprovar que la meva maleta va arribar en aquesta estació, de Sabadell per Nord, i un individu la va agafar i se la va emportar. No la va dur a objectes perduts.
A la maleta hi ha un sac de gemecs, uns flabiols i elements per fer-los funcionar. Són fàcilment identificables i difícils de vendre perquè no són comuns. Si teniu pistes, se'l pot escriure al web candidtrujillopons.com.
Notícies Vespre.
A aquesta hora s'està presentant a la llar del llibre la novel·la sobre el poeta Federico García Lorca a Cuba, Si yo me pierdo, de Víctor Amela, en presència del mateix autor que està acompanyat del poeta Adel Pereira i el guitarrista José Hernández.
I el periodista Xavier Rossell, que ha explicat al programa al matí que Lorca és una de les llegendes espanyoles que es poden trobar a Cuba.
Quan tu vas a Cuba pots descobrir moltes coses, la música, pots descobrir la platja, però també pots descobrir la seva cultura. Aleshores, si entres en aquest món, te n'adones d'escriptors, poetes i gent intel·lectuals, espanyols molts, que han sigut allà una autèntica llegenda. Aleshores, vaig veure que Cuba estava present, inclús a murals de parets, s'ha escrit molt sobre ell, és una figura recurrent. I clar, el tema és que, més a més de tot això, ell va estar Lorca.
La novel·la repassa els 98 dies de Lorca a l'illa caribenya, d'on va portar el son cubà cap a Espanya, com explica Víctor Amela.
Ell serà la primera persona que portarà discos de pedra amb els primers sons que se sentiran a Granada i a Madrid, imagina't, no? I ell gaudeix intensament del que ell va anomenar mis cinco sentidos corporales, la vista, l'oïda, el gust, el tacte, l'olfacte, perquè ell es fica de cap en totes les sensacions, en tota la sensualitat de Cuba, i ho gaudeix tan a fondo que escriu una carta a la seva mare on li diu: esta isla es un paraíso, Cuba, si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba.
Per fer-nos una idea de la magnitud de l'impacte de la seva visita i el seu llegat, al Gran Teatre de l'Havana li van posar el seu nom.
L'enginyer de so David Casamitjana ha estat guardonat amb el Premi Agustí Borgunyó 2022, que atorga l'entitat Sabadell Més Música aquest diumenge al Teatre Principal en el concert Somnis de color de tenora.
És la primera vegada que no s'atorga a un intèrpret o un compositor, però el jurat, per unanimitat, li ha concedit en reconeixement a la seva gran tasca en favor de la música per coble, de la qual ha enregistrat 3 centenars de discos. Casamitjana diu que ve molt a Sabadell per enregistrar cobles.
Sabadell té diverses cobles, es fan concerts de cobla, és un lloc que, no sé per quina raó, té molta relació amb la cobla, i hi ha també molts músics que viuen aquí, molts compositors relacionats amb la cobla, i el per què no el sé, però és una realitat.
Casamitjana treballa des de fa 36 anys com a enginyer de so, primer als Estudis 84 de Barcelona i després com a freelance. Al llarg de la seva carrera ha arribat a enregistrar 800 discs de diferents gèneres.
Des d'Ucraïna arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell al Ballet de Kiev amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre al Llac dels Cignes al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Seguiment minoritari de la vaga de transportistes convocada per la Plataforma en Defensa del Transport.
Així ho ha confirmat la ministra del RAM, Raquel Sánchez, que ha parlat de seguiment escàs. Ha dit que la normalitat és la tònica a les vies i carreteres, així com també els principals punts de distribució. Sánchez ha tornat a fer una crida a la responsabilitat i ha insistit que l'aturada no està justificada per l'esforç que ha fet el govern per millorar les condicions laborals dels transportistes. La Plataforma, en canvi, denuncia que no s'ha fet prou i que han de continuar treballant a pèrdues.
El govern espanyol obre la porta a una reforma del delicte de malversació. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit que ho estudiaran durant el tràmit per la derogació del delicte de sedició al Congrés.
Bolaños ha respost així a la petició que avui mateix ha fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ha fixat com a objectiu a curt termini revertir la reforma del delicte de malversació que va fer el Partit Popular el 2015.
I la bombona de butà costarà a partir d'aquest dimarts 18,58 euros, un 4,9% menys, segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat.
Es tracta del primer cop que des del setembre del 2020 el preu de la bombona de 12 quilos i mig és més baix que el del mes anterior. El preu de gasos liquats del petroli envasats està regulat i el seu valor es registra cada dos mesos per la Direcció General de Política Energètica del Ministeri de Transició Ecològica. El govern espanyol va decidir congelar fins a finals d'any el preu de la bombona de butà com a part de les mesures per fer front a la inflació.
Esports.
El centre d'esports reprèn els entrenaments demà, després de 3 dies de descans. Amb l'aturada de la primera federació per la disputa de la Copa, el Sabadell ha aprofitat per fer una pausa amb el partit contra el Numancia en l'horitzó. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un impàs que ha de servir per recuperar els lesionats com Armando Corbalán, Adán Gurdiel o Moja Keita i que els tocats també afinin físicament. De fet, per les baixes, Guillem Molina ha hagut d'ocupar el lateral dret al lloc de la posició del central recentment.
Per mi és una posició que no és nova, perquè sí que és veritat que ja havia jugat alguna vegada. També és veritat que ha sigut de la manera que ha sigut aquesta vegada, no? Perquè algun lateral s'ha lesionat i bueno, m'ha tocat posar-me a mi, no ho he fet de manera regular. Però bueno, sí que és veritat que ja havia jugat i bueno, crec que és una posició que em puc adaptar bé per les meves condicions físiques, perquè sóc ràpid, perquè bueno, si al final l'equip em necessita per jugar allí, pues hi jugaré. I bueno, també és veritat que a veure si els nostres companys, tant Can Vargas, que ja està millor, i Adán tornen a entrenar i es recuperen, perquè bueno, al final són ells els laterals, no?
Les paraules del de Valls, que també considera que l'aturada li pot haver anat bé a l'equip per fer un reset mental després de les dues derrotes consecutives de les últimes jornades. Tot i que el Sabadell se situa en descens, Molina recorda que queda molt i el millor exemple és el de l'any passat.
Quan tu et veus més a la classificació, sí que és veritat que bueno, que tot és més fàcil, no? Però bueno, també és veritat que estan a baix igual també estàs a prop del play-off realment, o sigui, està tot molt apretat. A més, jo ja vaig estar aquí l'any passat, vaig viure la situació de l'any passat i bueno, la primera volta estàvem a baix i la segona volta vam començar a guanyar partits i ens vam plantar dalt en diverses jornades.
Recordem que el Sabadell suma 13 punts, els mateixos que el propi Numancia. Demà l'entrenament dels de Gabri Garcia tindrà lloc a Olímpia.
En waterpolo, cap de setmana rodó de l'Estralpul Natació Sabadell a la Lliga. El més destacat va ser el cop d'autoritat del femení en el doble compromís que tenia a domicili en menys de 24 hores. Dissabte 8-12 a la piscina del Sant Andreu i ahir 9-16 a la del Mataró, prenent-se la revenja de la Supercopa.
Les de David Palma van sortir en tromba amb un parcial 2-5 i van acabar golejant, aprofitant que les mataronines atacaven al final en portera. La màxima realitzadora va ser la jove Nona Pérez amb 4 dianes.
Sabíem que havíem d'entrar molt posades i molt intenses i agafar l'avantatge a la que poguéssim, i així ho hem intentat fer la primera part. A nivell tàctic, estudiar-ho molt, treballar i pues, intentar-nos ficar en les situacions que es poguessin donar al partit per portar-ho el millor possible aquí i tenir els mínims errors per intentar pues, guanyar el partit.
L'Astra del Puli, segon un triomf del Medi, que ha jugat un partit més. Qui també compta els seus partits per victòries, 5 de 5, és el masculí. L'última va ser a Can Llong contra el CNB per un treballat 13-11. Els de Quim Colet van necessitar un parcial de 6-1 al tercer quart per capgirar el marcador. El porter Edu Lorrio ressalta la dificultat del duel venint de la gesta del cap de setmana anterior contra l'Atlètic Barceloneta.
Era muy difícil ganar a Barceloneta, pero más aún era mentalmente el partido de hoy, en el sentido de que ya tienes que mantenerte arriba. Es un partido que es un rival directo y creo que a pesar de no hacer un muy, muy buen partido, sobre todo en defensa, creo que hemos cometido algunos errores que nos han costado caros, al principio sobre todo. Nos hemos llevado el partido y bueno, muy contentos.
A tot això, l'Astra del Pool masculí es troba ja en setmana europea. Demà al migdia està programat un media day previ a l'estrena de la Champions dimecres a les 7 contra el Ferencváros i la Supercopa d'Europa dissabte a la 1 contra el Prorreco. Tots dos partits a Can Llong i el segon en directe a Ràdio Sabadell.
I si dèiem que ha estat un cap de setmana brillant per al waterpolo de casa nostra, també ho ha estat per als dos principals equips d'handbol de l'UAR Gràcia. El femení s'ha situat ja segon classificat a la divisió d'honor plata, després de remuntar-li 6 gols en contra al Lleida al carrer Bocaccio.
9-15 perdien les vertiblanques a la primera meitat, però l'equip es va sobreposar per acabar vencent 33-28. De nou amb una altra gran actuació de Janna Sobrepera, amb 12 gols, tot i haver-se passat gairebé tota la setmana sense entrenar per Covid. L'entrenadora Carol Carmona destaca l'aportació de la màxima golejadora de la Lliga.
Ha estat malament a nivell físic, estava molt cansada i òbviament no sortiria a inici perquè no ha entrenat en tota la setmana. Tenim altres jugadores que confio en elles, ho han fet molt bé, però depèn com s'ha donat el partit o el nivell defensiu de l'equip rival o com estiguem a nivell ofensiu nosaltres, doncs hem de fer rotacions amb unes jugadores amb unes altres i li ha tocat sortir. En moments determinats també s'ha assegut i les jugadores que surten a pistes perquè confio plenament en elles.
El Mislata es manté líder amb un punt més que el Gràcia després de guanyar la Roca, qui fins ara ocupava la segona posició i que ha perdut en detriment de l'UARP. A la primera nacional masculina, l'equip verd i blanc és sisè, a prop de les primeres places després de la treballada victòria 32-35 a la pista del Joventut Mataró. Guillem Correro va ser el millor de l'UARP amb 9 dianes.
Soc el màxim golejador i avui també, però al final les boles arriben quan es treballa bé per la resta de l'equip i més en la meva posició. I la veritat és que bueno, sí que és veritat que les pilotes han arribat i per sort bueno, a la segona part no s'ha fallat ni un llançament, que al final és el que ens ha fallat a la primera part.
Recordem que era l'estrena de Pere Iats a la banqueta de l'OAR després de la marxa del tècnic Cesc Borrells per motius personals.
I Emma García ja té nova parella al duet mix després de l'anunci de la retirada de Pau Ribas fa 3 setmanes. La nedadora artística sabadellenca compartirà coreografies a l'aigua a partir d'ara amb Fernando Díaz del Río.
Un jove canari de 19 anys que al passat europeu de Roma es va penjar 2 medalles de plata com a solista en l'estrena dels homes en aquesta disciplina. En una entrevista a l'Hotel Suís, després de fer una estada conjunta a Santa Cruz de Tenerife, García ha confirmat que portava mesos treballant aquest relleu al CAR de Sant Cugat.
Ja el vam estar preparant l'any passat, que ja estava al CAR amb nosaltres, i la idea és que sí, perquè al final és un noi que té moltes ganes, té moltes aptituds, moltes qualitats, i realment bueno, el que li falta també és maduresa i rodatge, però al final això s'agafa pues, competint i entrenant i estant. Llavors, bueno, perquè a més va causar molt bona impressió a l'europeu de Roma, llavors pues, bueno, partim d'una bona base. I que bueno, és això, s'ha de començar a treballar ja de cara més la maduresa.
Una Emma García que tanca un 2022 en què ha aconseguit bronze mundialista a Budapest amb Highlight i 2 plates europees en el duet mixt, la seva última competició amb Pau Ribas. El seu gran objectiu del 2023 serà el Mundial de Fukuoka, que tindrà lloc el juliol. Per agafar rodatge, abans es disputaran diferents proves de les sèries mundials, encara sense calendari, i els Jocs Europeus a Cracòvia.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 14 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.